Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen 7 minuts de les 12 del migdia, és dijous i comença molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui parlem d'una cosa que és molt de Sant Cugat, però abans... La homilia de molta comèdia. Avui, Dia Internacional de la Música. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. Ahir es va celebrar a Sant Cugat el Dia Internacional de la Música, que des de fa 11 anys organitza la taula de música del Consell de Cultura de la ciutat, amb la col·laboració, en aquest cas, de 12 entitats musicals i 6 escoles de música, i també de la PUA, Oficina Musical Municipal, que està a Torreblanca. Això del Dia Internacional de la Música té, com passa gairebé amb tot, diferents orígens i versions. Per molts, moltes persones, per molts països, el Dia Internacional és el 24 de novembre, perquè és el dia que consta, se suposa, es diu, que va morir Cecília, una noble romana que es va convertir al cristianisme i quan el seu pare va decidir casar-la amb un altre aristòcrat pagà, diguem-ho així per entendre'ns, el dia de la cerimònia, mentre els músics tocaven, ella cantava a Déu, a qui havia decidit entregar la seva vida. O sigui, es va convertir en Santa Cecília, verge i màrtir. Això, a veure, no lliga massa quan en altres explicacions es diu que es van convertir al cristianisme amb el seu marit Valerià. O sigui que potser era santa, però potser no era verge. Bé, ara no entrarem en disquisicions probablement inútils. Aleshores, per què celebrem el Dia Internacional de la Música el 21 de juny? Algú pot preguntar? No tothom ho celebra aquest dia i continua sent la patrona dels músics i Dia de la Música el 24 de novembre, entesos. Però passa que el músic nord-americà Joel Cohen, no confondre amb l'altre Cohen, que vivia a París l'any 1976, va proposar sortir al carrer als músics per portar-hi la música. És a dir, que la gent que passejava, o que anava i tornava de la feina, o anava a comprar, es trobés de cop i volta en una plaça, al carrer de casa seva, un quartet de corda, un pianista, un cantant acompanyant-se a la guitarra, fent música, pensant en el començament del solstici d'estiu. Això va agradar a molta gent. I finalment, de moment vull dir, es va crear el Dia Europeu de la Música o Festa de la Música l'any 1981, quan era ministre de Cultura en Jacques Lang, del Partit Socialista Francès, quan el Partit Socialista Francès era socialista. Després convertit en el Dia Internacional perquè altres llocs del món també ho varen començar a fer, això de sortir els músics al carrer, les corals, les orquestres, i per acabar-ho d'adobar, també la UNESCO va crear un Dia Internacional de la Música seguint una proposta del violinista Yehudi Menuhin el dia 1 d'octubre de l'any 1973. Però sembla que aquesta proposta no va passar de ser una fita oficial sense més repercussió. Això li passa molt a la UNESCO. Molt. Déu-n'hi-do, oi? Però el que cal considerar és que a Sant Cugat ahir van sortir al carrer molta gent, la majoria d'escoles, amb 25 propostes a la plaça Octavià, al celler cooperatiu, ara dit modernista, a la plaça de Magí Bertralot, a la plaça del doctor Galtés, a la plaça de Barcelona i a l'avinguda de Cerdanyola, 6 escenaris amb música coral, instrumental, clàssica i moderna, amplificada o no, és a dir, una demostració de la potència musical de la ciutat, de la quantitat de persones, nenes i nens, joves i adults, jubilats, joves d'esperit, que gaudeixen de la música, que convertiran alguns en el seu futur professional i la majoria en una manera de viure que sempre és positiva. Ara, podríem entrar aquí amb consideracions que ja he repetit moltes vegades. Per exemple, en els festivals d'estiu al claustre, que no acaben de quallar. Amb la presència de música de tots els estils al Teatre Auditori, que n'hi ha de tot. O el desaparegut projecte de sala de cambra des de l'ampliació de la Casa de Cultura desapareguda. No la Casa de Cultura, vull dir la sala. La sala de música de cambra o petit format, on ara s'hi venen els pollastres alars o els xurros amb xocolata desfeta cada dijous al dia de mercat. Però potser perquè a mi sí que res m'hi fa aquest do, acabaré com sempre. Jo que no sóc creient, demanant que Déu faci més que nosaltres. Amén. Els que estan a l'estudi estan fent la cara escoltant la música aquesta que he posat per començar l'entrevista i fan la cara com dient, però ara què ens ha posat aquest home? A veure, jo he escollit perquè jo intento al principi de l'entrevista posar una música que tingui a veure amb l'entrevista que farem. Aquí tenim la Dolors Vilarasau. Bon dia, Dolors.
Hola, bon dia.
Tenim en Carles Martínez, bon dia.
Bon dia.
També Ignasi Roda, bon dia, Ignasi.
Bon dia, la part contrària.
Comencem malament, eh?
Sí.
I jo us he posat... A veure, aquesta música que se sent és un espectacle que es diu La Salamandra.
Sí.
És d'un duet format per Laura Magrinyà i Anna Sala, dos músics que van sortir de l'ESMUC fa relativament poc, una fa teclat i veu i l'altra només veu generalment, i aquest espectacle de la Salamandra és un homenatge a Mercè Rodoreda. Ara ja s'entén.
Ara ja hem entès tot.
Ara ja s'entén. I resulta que han agafat...
M'ho has tret de la llengua, eh?
Mira, bueno, de la llengua espero que no. I resulta que precisament aquest espectacle i aquestes cançons que han fet, que han composat, estan basades en cartes i flors.
Sí, deu ser en viatges i flors.
En viatges i flors, perdona, sí. És veritat. I he dit, home, doncs posem això perquè com a mínim entenem. Per què? Perquè estem parlant de Lectures a la Fresca, que afortunadament continua,
sí.
I que començarà, doncs, que serà un especial Mercè Rodoreda, que se'n va fer un el 2008.
Sí.
Imagina't si han passat anys.
Exacte.
Dolors Vilarasau, a veure, què ha passat aquest any perquè diguis Mercè Rodoreda altra vegada?
Home, bàsicament que ha fet... No és que m'agrada fer gaires coses amb els aniversaris i tal, però de vegades... doncs sí que està bé, ha fet 40 anys de que va morir i no, tampoc teníem una figura molt, bueno, que jo he considerat suficientment interessant com per fer un monogràfic, perquè clar, sempre del que partim és de fer monogràfics. De vegades pots tenir autors que és interessant fer una obra d'aquest autor, però potser no dona per un monogràfic i a més que sigui atractiu per un públic popular, per un públic de carrer, no? I aleshores, doncs, vaig pensar, per què no? Seria la primera autora de la que repetim Lectures a la Fresca, i vaig pensar, per què no tornar-hi amb la Rodoreda? I de fet ha sortit d'aquesta manera. Vaig parlar amb la Marta Pissarrodona, que és, penso que és la gran biògrafa de la Mercè Rodoreda, que és la que també ens ha fet aquesta introducció. Després ho vam comentar doncs, amb l'Ignasi, i llavors l'Ignasi va ser ja també quan em va suggerir doncs, quina obra volia fer. Jo volia tornar a fer la senyora Florentina i el seu amor Homer, que ja l'havíem representada, i que penso que des d'un punt de vista popular potser és l'obra més representativa i més coneguda de la Mercè Rodoreda, mentre que l'Ignasi el que fa és una obra, rescatar una obra que pràcticament és inexistent des de que es va estrenar.
En general, tot el teatre de la Rodoreda
sí,
és inexistent,
exacte.
Com altres autors.
Sí, sí.
Bueno, I l'obra, en el cas d'aquesta, l'obra que dirigeixes tu, Prentes, quina és?
L'Hostal de les Tres Camèlies, sí. Que de fet originàriament s'havia de dir l'Hostal del Castanyer,
sí.
I ho fem al Castanyer,
castanyer
sí, sí.
Però llavors li va canviar el nom i li va posar l'Hostal de les Tres Camèlies.
Sí, fixeu-vos que no volgudament, però de cop m'he adonat que les tres obres tenen títols de flors. La senyora Florentina, o sigui Flora, l'Hostal de les Tres Camèlies i Cartes i Flors.
O sigui, el recull d'obres de teatres es diu Temps de Flors,
sí, sí.
Que ella sempre ficava
sí,
les flors
no,
pel mig.
Però, sí, però vull dir que curiosament sí. Teatres obres un dia o el maniquí, però curiosament les tres tenen aquest tema floral. I això que dius del teatre, crec que no volgudament, perquè la mateixa Araceli Bruch ahir en la roda de premsa doncs, va dir que ella li havia demanat un conte, li va dir un conte, diu, perquè no tens teatre, i aleshores és quan la Mercè li va donar els textos de teatre, no? I també parlant amb la Marta Pessarrodona, va dir que bueno, estàvem parlant del que passa amb el teatre en general, no? Amb la producció del teatre en general. Per exemple, ella mateixa, la Marta Pessarrodona, confessa jo no faig teatre perquè és un club privat en el que a mi no m'hi han convidat mai ningú i per tant jo no he pogut seguir fent teatre. I ella mateixa confessava que potser és el cas de la Mercè Rodoreda, no? Vull dir que sempre són uns clubs molt restringits, la gent que fa teatre és com uns lobbies, no? I que de vegades els grans autors no hi tenen accés.
No sé, encara Martí em va estar mirant aquí...
No, és veritat, jo vaig fer una obra d'un senyor que és el Narcís Comadira, que és dels grans poetes que tenim,
sí.
I té un teatre excel·lent, i és una cosa que, bueno, es revisitarà poder el segle que ve, o algun dia, no? Hi han grans poetes, a més és molt curiós, vaig fer una obra l'any 95 que es deia L'hora dels adeus d'aquest senyor, i deien, un poeta que... O sigui, una obra de teatre escrita en vers. I dic, no, és que tota la vida els poetes havien escrit en vers. És que des d'Èsquil i Shakespeare, ignorants, s'ha escrit en vers. No és cap cosa... No,
especial.
No és res original, el que fa aquest senyor. Vull dir que és una cosa que ja... I suposo que hi deuen haver més sorpreses. Bueno, l'Espriu mateix, que és una miqueta com el gran tot, és com el gran autor, no, diguéssim.
Bueno,
excels poeta.
Diguem que en Carles aquí, amb les lectures de la Fesca d'aquest any, fa un personatge, que és l'Homer, o sigui, parlant de poesia i dels grecs i dels romans també, el nom d'Homer també, d'unidó.
Homer.
I aquest Homer és un d'aquests personatges que no sé si en aquest moment s'apuntaria a Vox.
No, l'Homer.
Tu creus que no?
No, jo penso que no.
Què passaria? No aniria a votar? No sé què faria l'Homer.
No sé què votar, però jo veig, en el cas de Vox, l'Homer, jo el veig molt més inofensiu.
Ah, més inofensiu. No, però Déu-n'hi-do, la Florentina, vull dir, la castiga.
Sí, però això forma part d'una doble moral acceptada per tothom.
I d'una època determinada.
Que
torna.
Que potser no se n'ha anat mai. Quedaries parat de la doble moral que encara hi ha.
No, em sembla que no quedaria parat.
No, i que no quedaries parat, vull dir, en tot cas, sembla que l'escenografia hagi canviat una miqueta, però en segons quins cercles encara això... Bueno,
bueno, doncs diguem que tenim per una banda, la senyora Florentina i el seu amor Homer, que serà la primera, que es farà als amfiteatres dels Jardins del Vallès,
sí.
Aquest espai nou, diguem, entre cometes, sí, que porta segons molts inicialment molts problemes, però sembla que finalment la cosa està més calmada. i per tant des del punt de vista del lloc està força bé.
I he de dir que és un espai a demanda de l'Associació de Veïns de la Xarxa Monestir Sant Francesc de poder representar també, o sigui, d'integrar la part aquesta de darrere el monestir, doncs dins el cercle de les lectures a la fresca, perquè sí que és una cosa que s'ha dit moltes vegades, però que és certa, no? Que sembla que en el carrer de la Creu
ja
sí, quan comença el carrer de la Creu s'ha acabat, sembla, el centre del poble i on es fan les activitats, no? I aleshores aquesta xarxa va lluitar molt per fer aquest espai que jo he demanat que no li diguin Jardins del Vallès, sinó que li diguin Amfiteatre dels Jardins del Vallès, o sigui, a l'espai on es fan les obres, no? Que no siguin tan un genèric, sinó que quedi clar que el que hi ha allà és un amfiteatre on s'hi poden fer coses d'aquest tipus, i ja et dic, ells han lluitat molt, doncs, perquè hi anem. Ja hi vam fer fa uns anys la Casa de Bernard d'Alba, la plaça del Coll, i ara aquest any doncs hi tornem, perquè també les lectures a la fresca és una cosa que ens agrada, no molestant els veïns, sinó que els veïns i la gent també s'hi impliquin, i les associacions. I aquesta xarxa està molt bé perquè des del mateix ajuntament, que és un més de les entitats que pertany a aquesta xarxa, fins, jo que sé, els casals d'avi, fins la Xesca, hi han quantitat d'entitats que pertanyen a aquesta xarxa, i estic molt contenta de poder-ho fer en aquest espai.
La segona de les lectures que es fan és aquest hostal de les Tres Camèlies, i amb aquest espai, Ignasi, que dèiem, que és fantàstic, dels castanyers.
Sí, no, està molt bé l'espai. A més, és un espai en què no hi haurà cap cortina ni res. La paret mateix forma part de l'escenografia. És a dir, atacarem a l'escenari a la paret i la paret serà l'hostal. No hi haurà cap més element escènic. Només un talonet tombat a davant on hi haurà esquitxades, camèlies pintades i prou.
Abans comentava la Dolors el fet d'ahir, abans d'ahir, dimarts, la presentació de les lectures que hi havia la Sally Brook, que en aquest cas tenim molt a veure amb el fet de l'existència de l'obra.
I tant.
Però, i que a més participarà en aquest cas amb un paper doncs, adequat a l'edat que té en aquest moment.
Exacte, perquè en aquella època, em sembla, ella va fer de Camèlia primera, diguem-ne, però a més amb un lligam que tenim amb l'Araceli que ens ve dels anys 70 quan vam crear un nou grup de teatre universitari i ella hi va participar, i d'allà van sortir moltes iniciatives com de Goll de Gom, com el mateix Bruixes de Dol, és a dir que en aquella època dels anys 70 hi havia una intensitat de teatre independent que generava una quantitat d'iniciatives brutals, i a l'any 79 ella ho va explicar, ho va estrenar a Sitges. Va ser una decisió d'ella d'anar a buscar a la Rodoreda, i va ser quan va descobrir el teatre de la Rodoreda, i a més es dona la peculiaritat, desgraciada peculiaritat, que va ser l'única obra que la Mercè va veure representada seva damunt d'un escenari. Aquell any va pujar, va saludar la gent, i tres anys després va morir la Mercè. Per tant, doncs, té un significat importantíssim. I jo vaig estar lligat en aquell muntatge perquè la Mercè em va dir que fes un parell de cançons, i una de les cançons sempre m'ha acompanyat, aquesta de les faldilles de la noia, que és un verset molt senzillet, que representa doncs, que és una cançoneta allò de satiresca, no? Doncs sempre m'ha acompanyat al llarg de la vida i sempre l'he cantoixejat. I llavors quan la Dolors em va dir de Rodoreda, vaig dir, jo recupero aquella cançó, ja no, el costal de les Cascamèlies, la cançó.
Quina cançó, quina?
Quina? La cançó?
Clar.
Oh, però paguen o no paguen?
Sí, home.
La cançó va així. Les faldilles d'una noia voleiaven banderí. Les faldilles d'una noia voleiaven banderí. Del color de l'aigua blava banderí. Del color de l'aigua blava banderí. I amb olor de llessamí.
Oh, molt bé, molt bé.
Una cançoneta que representa una mica, simbolitza la frivolitat de l'estolero.
El tècnic a l'altra banda del videt estava aplaudint, eh? Ho ha fet bé, Oriol, ha sonat bé, fantàstic. Carles, tu, de lectures a la fresca, estava pensant mentre anava cantant a l'Ignasi, n'has fet bastantes. De lectures.
3 o 4...
Baba Havel, recordo sí. Baba Havel potentíssim.
L'inspector.
L'inspector i després Marítim Oller del Víctor Alexandre. També.
Exactament.
Allà, allà al monestir. Sí. I em sembla que aquestes, ara sí. No me'n recordo de... Sí. Sembla que quatre, seria la quarta
la
edició.
Quarta,
la quarta edició. Sí, sí.
Aquí hi ha una cosa que s'ha de dir, i és que un actor com tu es pot comprometre a fer lectures a la fresca sempre que la feina de segons quin lloc li permeti poder-ho fer.
Si s'està en període d'assajos, lo fotut és si es cavalca amb la funció, però si s'està preparant després, mira,
ell sempre s'ho arregla, per això.
Miro de fer, miro
de dir, eh?
Miro d'arreglar-m'ho, sí, sí, clar. Sí,
bueno,
sí.
Perquè, perquè el Carles, exacte, s'ha de dir tot, i perquè té predisposició, en aquest cas, favorable a poder-ho fer. Que jo sempre penso el mateix, no? Que la dificultat greu, gran i difícil que hi ha quant a professionals del teatre, de la música, de poder combinar determinades coses, que avui estic allà, demà passat tinc que anar a altre lloc, quan hi ha les gires o quan hi ha...
Si el problema és si se solapen les funcions. Si això no passa, tu has de fer venir bé. Això has de fer el possible.
Quina seria la teva visió de l'obra, senyora Florentina i el senyor Albert?
Aquest dia hi rumiava, sent classes socials molt diferents. No sé per què, igual estic molt equivocat. Em va venir al cap la Filomena Martorano.
Sí, sí.
Del De Filippo. El que passa és que socialment és una altra cosa. Allà és un món de gent humil, un gànster, quasi un macarra, que no s'acaba de casar mai, amb la Filomena, i allò és un ambient més depressiu, i aquí és un ambient de gent bien.
Burgès, sí, un ambient burgès.
I aquí hi ha una cosa terrible, que tu, allò que vaig comentar, no? Que dius, perquè representa que fa riure, eh? Però el que hi ha darrere és horrorós.
És un drama.
És un drama. És un món de Sant Gervasi i d'una gent que tothom ho pot saber, però com que estan arreglats, tot queda tapat. Una miqueta. Tot queda tapat aquí. En un ambient com la Filomena, ho sap tothom, i allà, si no hi ha sang, quasi estem a un pas del sang i fetge i del navajasso. I aquí no. Aquí, en canvi, és un món que aquesta hipocresia es pot continuar. I això és el que... Per mi ho fa molt angoixant, aquesta obra. És d'una trista. Aquest dia, en l'assaig, quan m'estava mirant, me l'estava... Quan vaig acabar, doncs em vaig asseure allà i vaig anar-ho seguint i vaig pensar que és una obra, com tot el món de la Rodoreda, d'una tristor grossa.
Ah, no sí. Sé si el món aquest era de Sant Gervasi, ara potser és una mica de Sant Cugat.
No, però, no, jo em refereixo
no, no,
a una
no,
miqueta...
No, ja t'entenc, però vull dir que...
D'una certa aristocràcia.
Pensem que des de fa uns quants anys sí. Sant Gervasi... I Sarrià tal han anat passant.
Sí, no, és veritat,
s'han anat traslladant cap a Sant Cugat.
Sí, no, però sí, jo però... em refereixo més a una vella aristocràcia del vell Sant Gervasi de Cassoles.
Abans de la guerra del 36.
Sant Gervasi de Cassoles.
Sant Gervasi de Cassoles,
que és un...
Sí, però això que dius és veritat, lo de la classe burgesa, sí. Però clar, hi ha un personatge clau que precisament no és de classe burgesa, que és la Serafina.
Sí.
És la noia que ve del camp,
sí.
la noia innocent, la noia de poble, i com dues persones de classes socials absolutament sí. diferents, que no tenen absolutament res en comú, sí. es poden ajudar
sí.
i poden avenir-se. O sigui, l'obra no seria la mateixa sense aquest personatge,
no,
que
tant,
és la coprotagonista juntament
perquè
amb...
Perquè la Florentina, a l'arribar aquesta noia, li dona cobertura a casa seva. Però pateixes molt, perquè aquesta noia rius molt.
Sí, aquesta, dius, noia...
aquesta noia no té cobertura. La vida que porta, des de la seva ingenuïtat, fa patir molt tot.
Sí, perquè clar, dius, bueno... explica unes coses, vull dir, explica mals tractes, explica quantitat de... És curiós perquè aquest personatge sempre ha estat fet sempre com una mica com un to farcesc. En canvi té una dolcesa, una ingenuïtat, una cosa amb la mà... O sigui, sempre és... quan he vist representat aquest personatge el fan estil Lina Morgan, no? Perquè, clar, la cosa és que el personatge del com el defineix la Rodoreda és papizota, no? Val, pues això d'acord, és papizota i això pues, li dona el to de comèdia. Però, clar, el personatge és... Jo el veig molt tendre, molt ingenu.
Home, hi ha una vella història que no sé si s'ha explicat gaire, que és les històries de la gent dels pobles que venien a servir. Sí, mm. Que no es deia criada. No, no, criat, no, no.
Minyones.
Van a servir. Minyones, minyones, exacte. Minyona.
Però el concepte criat també s'utilitzava, eh? Sí. Criades també s'utilitzava.
Més sí. Les dides... Les dides i les minyones.
Sí, clar, és diferent.
Hi havia el més que anava... I les planxadores.
I fins i tot bueno, deien les tates.
Sí.
Les tates, sí.
Clar, no és el mateix una cuinera que una mainadera que, sí, sí, que sí, la sí. Que servia a la taula.
Vull dir... jo, si no hagués estat per la Maria Navarrete, a casa els meus pares no li veiem el pèl, perquè els pares marxaven cada nit i ens deixaven amb la Maria. I la Maria té 90 anys, viu sola a la ciutat meridiana i segueix sent una mica com la nostra segona mare.
Yeah.
I és la persona que ens va pujar a tots, ens va pujar a tots. I organitzàvem teatre i ens gravava cançons amb el magnetofon. I, bueno, hi ha tota una vida. I vaja, cada cop que parlo amb ella jo vaig recopilant informació i t'ho juro que aquesta persona, que era filla d'una dona... que se li havia mort el marit, que havia tingut 13 fills, dels quals 10 se li havien mort, i que vivia en Tequera, i que vivia en un lloc on les parets eren fetes de sac amb guix, arribar aquí a Barcelona amb 20 anys i quedar-se en una casa que hi havia ja 4 criatures. I la seva mare deia, però estàs boja, què fas? Dius, que m'he encapritxado de los niños. I així es va encapritxar durant anys i anys fins ara. Sí, que és tot
però, per
món.
Exemple, us donava de mamar?
No, no, ella no, no ella perquè no. Va arribar quan jo tenia... Jo, que el 56 va arribar, jo ja tenia 3 anys, el Joan sí que era més petit, però no va fer de dida.
Sí.
De minyona.
Sí, sí.
Perquè a casa la meva mare venia d'una burgesia alta, el meu pare pobret no, però la meva mare sí, estava acostumada a les minyones. I a casa hi havia una cuinera i una minyona, i venia la cosidora també...
També era més veritat, la cosidora, sí.
Eh?
Que jo recordo això, també.
Sí, sí, venia la cosidora.
En fi, hem fet un retorn al passat, però...
Sí, jo d'aquesta obra...
La validesa de l'obra continua sent la mateixa.
Molt, molt. Jo, això també ho vaig dir a la roda de premsa, jo penso que home, evidentment, la Mercè Rodoreda, dins del món, diguéssim, contemporani, seria una de les primeres feministes, no?, I vaig dir que possiblement en aquells moments la paraula encara no era explícita, que és la paraula sororitat, però ella ja parlava de sororitat, parlava de com les dones en moments determinats actuen en cooperació i ajudant-se mútuament, i això penso que és el que es veu a l'obra, perquè està la senyora Florentina, però després hi ha les tres veïnes, que són com una mena de cor, no?, que una la maltracten, l'altra ha perdut el fill, l'altra és viuda i s'ha hagut de guanyar la vida amb els dispesers, i així i tot, entre elles s'ho expliquen, s'ho passen bé, s'ajuden, i després també el que ara de les dones es diu, ara no sé com es diu ara, però vull dir, és que no em surt la paraula, empoderar-se, l'empoderament.
O sigui,
ara se'n diu empoderament. Doncs comencem amb una senyora florentina absolutament dependent d'una relació amb l'Homer, que quan arriba aquest senyor li posa la bata, les sabates, li té el sopar, com si fos un marit sense ser-ho, perquè en realitat no s'hi casa ni s'hi casarà mai, i en canvi acaba l'obra sent propietària, no només econòmicament, sinó del seu propi cos i dels seus propis actes. I aquestes dues coses penso que són la clau d'aquesta obra, la sororitat i l'empoderament de la dona. Sí. I en aquest sentit la trobo absolutament actual.
I jo també penso que l'Homer, a veure, l'Homer, personatge entre cometes negatiu, l'Homer jo penso que és un covard, és un pobre home.
Sí.
O sigui, el problema no és que no la vulgui, però és que no té categoria. Ell viu amb... Ell, la seva covardia el fa quedar-se amb la hipocresia. A veure, per mi no està lluny del Fred McMurray de l'Apartamento. No és... Clar que la vol, però no té grandesa, no té dignitat. Ell és víctima d'unes convencions i es quedarà allà.
No, el problema és
perquè
que...
realment, hi ha una cosa que és horrorosa, no? Com treu els fills, només. Com viu... que hi ha molta gent que viuen del... No, no m'he separat, però escolta, sort que em queden aquests nanos, que no me'ls mereixo, no? Sempre esgrimint els fills, per no acceptar, vull dir, no accepta l'amor que hi ha a ell, perquè realment hi és, però no... S'hi estima, però no sap estimar, no té dignitat.
En el cas de l'Hostal de les Tres Camèlies, Ignasi, hi ha una línia... Per...
No. No, només que sempre el tema dels actors queda una mica en segon pla i en canvi és fonamental. Volia dir el repartiment, el direm de l'hostal. La senyora Florentina, la Carme González, l'Homer, el Carles Martínez, la Serafina, la Martina Vilarassau, la Zoila, la Marta Gené, la Júlia, l'Encarna Delantado, la Perpètua, la Gisela Figueres, el Francisquet Pere Pastor i el Micaló, el Marc Domingo. Ho dic perquè, si aquestes lectures tenen algun sentit, és perquè hi ha uns actors, com ja has parlat del Carles i de molta gent, molts d'ells professionals i altres que no ho són, però que ho volen fer, perquè, clar, evidentment no és per la misèria doncs, que se'ls hi dona, no? No té res a veure amb el treball que fan, perquè són una gent que viuen en aquesta ciutat i volen fer ciutat i volen col·laborar.
Digues els de l'hostal, també, ja.
Ah, sí, ja els diré, i tant. Bueno, vale. Llavors, doncs, en l'hostal de les Tres Camèlies hi ha la Vella, que és la mare de l'hostaler, que ja hem parlat, que el fa l'Araceli Bruch, que és la persona que la Rodoreda li va donar el text i el va estrenar, a l'Andreu l'hostaler, el Ricard Mariner, la Magdalena, que és l'hostalera, fa la Montserrat Delgado, la Camèlia, la serventa, és Marta Uixant, perquè seria pràcticament el personatge protagonista, no? Surten tres camèlies, no? Surten tres dones que es diuen Camèlia.
Sí, tant la Magda com la Camèlia tenen bastant protagonisme, són dos personatges femenins molt potents.
Curiós, perquè es diu de les tres camèlies perquè les tres dones es diuen així.
No. Les nomena així.
L'hostaler les anomena camèlies.
Les anomena i li diu a la serventa li diu la primera camèlia, la Magda és la segona camèlia i la seva mare la tercera. És a dir, els hi posen graus de categoria, no?
Té algun sentit, això?
Això ho decideix. Un moment determinat, quan hi ha un enfrontament entre la Camèlia i la Magdalena, llavors diu, escolta'm, segona camèlia. I la Magda diu, camèlia, què m'estàs dient? Sí, perquè ella és la primera, tu la segona, i llavors la mare li diu que és la tercera camèlia. I per això fa aquesta mena de gir la Rodoreda amb aquesta idea del floral, no?, de les tres flors, però que són tres camèlies de tres categories diferents.
Doncs, seguint amb el repartiment, la serventa, la camèlia, diguéssim, la que té més protagonisme és la Marta Uixant, el clenxinat és el Joan Berlanga, el frare és l'Ignasi Bassó, Ramon el captaire és el Josep Sala, el borni Pere Codó i una noia joveneta que fa ombres i agutzils.
Ara us explico una mica això.
La Júlia Mariner. Sí, aquest seria el repartiment de l'hostal de l'estat.
Aquest personatge... A veure, com que jo sempre he concebut les lectures com això, que a vegades dius que no són lectures, que són muntatges, però aquesta obra, muntar-la i demanar memoritzar paper és complicat, l'he concebut com una lectura molt, molt, molt clàssica, però hi ha un personatge que fa les accions que demana l'obra. És a dir, allò de que hi ha un moment en què se li dona el sopar, la sopa, a la vella, serà aquesta ombra que li doni la sopa. O el moment en què hi ha un moment en què la Magdalena li dona una bufetada a la Camèlia i serà aquesta ombra que li donarà la bufetada. És a dir, aquesta ombra serà aquest personatge. I després, al final, fa aparèixer un agutzil que ve a ser una mica com un personatge una mica còmic, no?, o intrascendent, i per tant no cal posar un actor aquí per fer de gots, i vaig pensar, doncs ella, a més que s'ha passat tota l'obra fent una pantomima, doncs dirà les quatre frases que diu la Godzilla, no? I llavors, el que tu em preguntaves sobre l'obra, evidentment aquesta obra té un aire segarrià. Quan mirem la història del teatre sabem que Segarra va marcar una època molt determinant, que aquesta època va començar fins a començaments dels 60, va començar, diguem-ne, a davallar, ja no es feia, ja no es representava tant Segarra. Va ser quan van començar a sortir nous autors, el Melendres, el Pepito, l'Alexandre Ballester, va ser quan es va crear el Premi Josep Maria de Segarra de Teatre en la nit de Santa Llúcia, i aquí va començar a emergir una nova generació d'escriptors i van fer el canvi. Però la Mercè encara veu una mica d'aquestes fonts segarrianes, inclús de les fonts del Guimarà o del mateix Rossinyol, o fins i tot del Puig i Ferreter, amb la seva obra de començaments de segle, Aigües Encantades, que ara fa poc l'he representada per instituts, i en allà surten aquests personatges femenins tan potents, no?, com doncs, la Marta de Terra Baixa o aquests altres personatges que defensen. El que passa és que aquí la diferència amb l'Homer és que hi ha dones. Són dones que, com tu dius, s'empoderen. Ja són personatges, no? El teatre de Rossinyol, o el teatre del Guimarà, o el teatre del Puig i Ferrater i altres obres, són personatges que tenen una força important per poder-se enfrontar als seus amos, no? i a la dictadura dels homes, no?
Ara aquí tenim dues obres. Bueno,
i punt i seguit, hauríem, o punt i final, no ho sabem.
A aquest punt hi tenim dues obres quan hi havia hagut anys de lectures amb quatre lectures.
Buscant, hasta amb cinc. Fixa't, sí, hi va haver un any amb cinc.
Sí, és veritat, és veritat. I a més, si no recordo molt, va ser el que feia 10 anys.
Pot ser,
quan
sí.
Feia 10 anys. Sí. Clar, quan tu penses per un moment amb aquest pas d'aquests 19 anys, no? I la veritat, i els problemes que hi ha hagut, entre ells la pandèmia, que també va marcar una situació de... i ara arriba un moment en què qüestionen el fet de que sigui l'habitual. Què es pot pensar?
A veure, jo ara aquí davant els micròfons ja no entraré més amb el tema del passat.
Ben fet.
No, perquè ja m'ho han preguntat, ho han dit tots els mitjans i estàs superinformat. O sigui, el que sí em pregunto, i és una cosa que val pels que surten i pels que entren, és que a mi m'agradaria saber quin model de cultura tenen per la ciutat. O sigui, si el que vol prevaleixer és un model de primeres figures, un model d'èlits, un model d'això, o sigui... No m'atreveixo a dir centre cultural o teatre auditori, perquè això hi ha de ser i ja hi és, i evidentment no el tirarem a terra, ni han d'haver-hi tota una sèrie de coses, però si també aposten per un model més popular, més de ciutat, més fet des del poble, amb igual rigor, perquè de vegades sembla que hi hagin uns llocs on es fan les coses amb qualitat i on es fan... i a on van a parar els diners i a on es fan les coses bé. I llavors, no sé, sembla que el fet de viure aquí a Sant Cugat, de fer-ho pel poble, sigui el mateix com de... immediatament ets tractat com de mater, o de que fas les coses pues, una mica com pots, no? Hi ha aquestes dues fronteres. I jo el que m'agradaria saber és si el model Lectures a la Fresca interessa o no interessa, perquè, evidentment, demostrant doncs, el que va passar doncs, ja dic en el passat que ens hem quedat de tres lectures o quatre, ens hem quedat amb dos, vull dir, ja es veu que no es va apostar per aquest model, però també m'agradaria que algú m'expliqués si a partir d'ara això estarà consolidat. Jo també ja ho vaig dir, el Josep Maria personalment pues és una persona, això també ho valoro molt, no? És com els regidors de cultura. Els regidors de cultura, moltes vegades, a la que deixen de ser regidors, desapareixen. Vull dir, desapareixen del món cultural. El Josep Maria Vallès té, per mi, l'avantatge d'ell és que jo sempre l'he vist a les lectures, l'he vist com a ciutadà de peu, l'he vist com a, en el tot, com a periodista, i l'he vist com a oposició també hi ve, per tant considero que és un model que amb ell li pot interessar, amb ell i el seu equip. I això d'entrada és el que espero, no?
A mi m'agradaria afegir una cosa amb això, perquè llavors està parlant d'aquest present, però és que hauríem de fer una mirada enrere, la gent, l'Ajuntament hauria de fer una mirada enrere i saber què es va arribar fent aquí a Sant Cugat pel teatre. Qui va aguantar el teatre als anys 60, 70? Qui va reclamar un teatre? No van ser els polítics. Els polítics van enganxar el carro perquè Convergència en aquell moment tenia la seva feu aquí a Sant Cugat i era una ciutat important per Catalunya, i l'auditori es va fer amb pressupost de presidència de la Generalitat, no es va fer amb un pressupost de cultura, es va fer amb pressupost de presidència. Es va estrenar aquell teatre, es va estrenar amb una estrena popular de tota aquella gent que havíem reclamat, que
200 demanava... persones de veritat,
sí.
No pintades.
No, i després es va fer l'estrena oficial, que va venir el senyor Pujol a tallar la cinta. Quan es van celebrar, no sé si els 20 anys o no sé què, vam tornar un altre cop a reclamar. Jo públicament vaig reclamar el dret que d'alguna manera la Dolors tenia sobre aquell teatre per l'esforç que ella ha fet i ha tirat endavant el teatre aquí. I això s'oblida. I el que no pot ser és que la Dolors, que és una directora de teatre, a més hagi de fer de gestora, de pidolaire, d'administradora, i això és un problema. Això és un problema molt greu, perquè les coses no es consoliden, i si no es consoliden, no serveix de res cada any, hem d'esperar a veure què passarà. Sempre sí. Amb l'incògnita de què passarà.
A més, des del, jo diria que des de l'Olimpiada hi ha hagut, ha aparegut una figura que és el tecnòcrata, que abans hi havia una persona, jo podria dir molts llocs, per dir, la gent del Cursal de Manresa, per exemple, Meravellosos, o el Tristany de Berga. Hi havia una sèrie de gent que anaven a on sigui i si els hi agradava una cosa la contractaven. I tenien una autonomia respecte al consistori. Això és meravellós. Ara, generalment, el que trobes a tot arreu és un sicari que està al servei de que es portin franquícies on sigui. És igual anar a Barcelona a veure una cosa que vindre-la a veure a Sant Cugat o anar a Girona perquè hi ha una programació feta. O sigui, no té cap mena de personalitat en general. I aquest és un problema, i com aquests, molts. I podríem parlar dels grans grups que han creat el país de teatre independent. Els globus, les gàbies, tot això ha desaparegut d'una manera miserable històricament. Per què? No hi ha al·luvió, és erosió tot. No hi ha terra d'al·luvió. No s'acumula i després el que ve darrere acostuma a ser un ignorant, que tot allò no sap què ha passat i mai es pot sentar, mai es pot crear tradició perquè la ciutat ibèrica te l'has carregada com ve la romana i com ve la romana i sempre s'arrossega amb tot. I això és una cosa que fins que no hi hagi una reflexió profunda sobre moltes coses d'aquestes, sempre ens estarem esbarallant amb l'últim que arriba.
Jo, Carles, t'agraeixo la valentia que tens, tu que ets un actor, no?, un actor professional que has de treballar amb tots els poders públics. Sí. I t'agraeixo molt doncs, aquesta valentia de dir les coses com, tal com les penses i crec que com són. Jo també, Ignasi, amb tot això que deies, a veure, no tant per mi, però tots sabem el desastre que, bueno, el desastre a darrere que va ser la inauguració del Teatre Auditori. Ara el Teatre Auditori fa 30 anys, vull dir, aquest any és
el setembre de 30 anys.
Sí, el setembre fa 30 anys. Alguna cosa es deurà preparar. Jo crec que seria un moment molt important, ara que hi ha el Vallès que s'ha canviat i tal, de reconèixer, no sé, que no cal que reconeguin que es van equivocar, però reconèixer una mica allò que es va fer, qui ho va fer i com es va fer, no? Vull dir que allò que va passar i que després, bueno, tots recordem la baralla campal que hi va haver, perquè en els diaris sortia de tot, que si el Teatre Auditori l'havia inaugurat no sé qui, no sé què, va ser una cosa molt trista i mai ningú explícitament s'ha reconegut això. Jo personalment ho he patit, perquè, vull dir, tots sabeu, jo no he tingut mai el cul a cap cadira, ni el vull, a cap cadira oficial, perquè, a més, vull dir, jo intento ser correcte amb tothom, però també en moments determinats, quan han passat coses, també les dic. Segurament no sóc, com que sóc una persona de pensament lliure, no puc ser mai tampoc un càrrec de confiança perquè de confiança no me n'acaben tenint, penso. Bueno, no ho sé, però no es tracta tant de mi com de reconèixer aquelles 200 persones, aquell poble que va aconseguir en aquell moment brutal 5 teatres auditoris plens, un amb un partit Barça-Madrid entremig,
sí.
I això a nivell oficial sempre ha quedat amagat. I penso que aquests 30 anys, jo ara mateix tampoc sé si no sé quan pensen celebrar els 30 anys, si al setembre, quan el vam inaugurar nosaltres, o quan va venir el Jordi Pujol a dir alguna cosa.
Deixa'm lligar amb el que deies tu en la presentació, Eduard, que deies que no són lectures teatrals, són muntatges. Quina oportunitat més gran s'està perdent al llarg dels anys que alguna d'aquestes lectures passi a l'escenari, sí, i es produeixi. I no són produccions excessives, i s'han fet coses molt interessants i que podrien perfectament passar. Tenim un teatre adormit, que és la Unió, que sí, no sabem què cony passarà.
Aquest és un altre tema.
Que és un tema que fa vergonya. Que fa vergonya, com es pot tenir això, no?
El Pujol, amb la seva visita, aquesta de la inauguració, va tenir una frase lapidària que queda i que li va dir al Maric: i ara, Joan, això com ho ompliràs? O sigui, que vol dir que d'entrada ja li donava... No, pensava, i com sí que ha crescut encara, o sigui, el Teatre Auditori en aquell moment encara té més, perquè va afegir sí. tres fileres sí, tenia, a baix i una filera
quasi 800.
A dalt. O sigui, són 912.
Sí. En aquell moment en tenia quasi
800. I el Teatre de la Unió, que no cal dir, estem parlant de fa 10 anys, tota aquesta història que s'està muntant, teòricament, el mes de setembre, d'aquí 3 mesos, ja es podia, seguir funcionant. No ho estarà. Però sobretot hi ha un altre problema que per mi és molt important, i és, abans de que es posi en marxa, primer, no hi ha direcció al Teatre Auditori; segon, evidentment, encara no hi ha direcció al teatre, al futur Teatre de la Unió; però sobretot hi ha una idea de que hi hagi una col·laboració, és a dir, hi hagi una coordinació entre un teatre i l'altre, pensant que el que no es pot fer és que un estigui fent el divendres dansa i el Teatre Auditori també faci dansa, o que hi hagi una... que s'ha de mirar de fer programació. I ja ho sabeu, una programació d'un teatre d'aquesta és una temporada, és un any com a mínim abans. O sigui, que abans te deies això, què es faran aquest any al setembre? Doncs al setembre aquest any pràcticament no faran res. Però clar, pensa una cosa, que no hi ha director del Teatre Auditori ni directora, has de fer la convocatòria, es va presentar molta gent, es va quedar parat, no s'ha sabut res més.
Saps per què es va quedar parat, no? O sigui, a l'agost, quan es va fer aquesta convocatòria?
Es va fer la convocatòria el 13 de juliol i tancàvem el 13 d'agost, que vol dir que és una època boníssima per fer convocatòries d'aquest tipus.
Es va convocar el director...
Juliol-agost.
Juliol-agost, quasi bé con nocturnitat i alevosia.
De sota mà.
Doncs, bueno, després això ha quedat parat, perquè sembla ser que la persona que teòricament havia guanyat era una de les persones que havia fet les normes que havia fet les bases, o sigui, que estava fet a mida perquè aquella persona guanyés.
Evident.
O sigui, la persona que fa les normes després és la persona que guanya. Vull dir, això és el que va passar,
però,
en realitat.
Però aquesta ciutat, en quasi 100.000...
Llavors algú va dir, escolta, és que això és infumable, no ho tirem endavant perquè això es veurà, no?
Però quan passa una cosa com aquesta, automàticament ha d'haver una reacció, una acció, i començar, si convé, a tornar a tirar-ho endavant, però no es pot parar d'aquesta manera.
No, i totes les coses queden tapades, vull dir, finalment, no sé, vull dir, jo ara, per exemple, hi he explotat, no?, perquè ja n'estic fins als nassos, però en el fons tot va quedant tapat, no?, tot queda tapat, i llavors, bueno, sembla que no hi hagi corrupció, però sempre hi ha aquestes corrupteles encobertes.
No, però no? Cultura, és molt ambigua aquesta paraula, perquè... És la cartera Maria. Em recorda quan anava a l'escola hi havia tres assignatures Maries: una era religió, l'altra era música i l'altra era gimnàsia. Molt respectables totes elles, però deixades de la mà de Déu. Cultura sempre està deixat de la mà de Déu. Sempre posen els més inútils.
Sí, sí.
Acostuma a ser la cartera dels tontos. I llavors això... Estem molt lluny d'altres nacions que han tingut com a... Jo, per exemple, un senyor que salvo molt, t'agradarà més o menys, però un individu com el Max Kanner tenia criteri, per exemple. I a l'estranger hem vist gent com el Malraux, un escriptor excel·lent, guerrilla, a més, i que és una persona que allà es podia lidiar amb el govern. Si aquí no hi ha marge de lidiar, lo fotut és quan tu t'enfrontes a una sèrie de coses i no tens interlocutors a l'altre cantó. Quan tens una gent que els hi és indiferent, això és molt difícil. Fa molts anys, dècades, que s'arrossega això. Llavors, no ho sé.
Estimats amics, podíem continuar amb tota seguretat mitja hora, una hora, tranquil·lament, i jo estaria molt content de poder-ho fer, però tenim el rellotge que m'està marcat i m'està dient que falten 4 minuts per la una, i ho hem de deixar. Lectures de la Fresca 2023, 19a edició, torna altra vegada,
Eduard, digues les dates, que això és important.
Sí, i pendents de cartes i flors, eh?
Pendents de cartes i flors.
Un muntatge a partir de Viatges i flors i de l'epistolari de Mercè Rodoreda.
Sí, diem, la senyora Florentina i el seu amor Homer, de Mercè Rodoreda, a l'Amfiteatre dels Jardins del Vallès, dijous 6 de juliol a les 22 hores, les 10 de la nit. I l'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, també als Espais dels Castanyers, Jardí del Monestir, dijous 13 de juliol a les 22 hores, les 10 de la nit. Contents de poder-ho fer, de poder parlar-ne. I a veure si al setembre tenim ocasió de tornar a parlar-ne, perquè efectivament es fa una tercera lectura a la fresca. I a més demanaríem que donin més temps, més pressupost, perquè es converteixin en teatre a la fresca. Gràcies, Dolors. Gràcies, Carles. Gràcies, Ignasi. Fins la propera.
Fins la propera.
A reveure.
Posem una mica de música, Oriol, per tancar, perquè ja no tenim temps per fer res més.
El teu títol, Molta comèdia, pràcticament és tret de la senyora Florentina, no?
Molta comèdia.
Fora d'aquesta casa, tot és comèdia. És el final de la senyora
Florentina. Jo a vegades, quan veig al Congrés de Diputats, també hi penso, eh?
Però barata. Barata, dolenta. Es pot fer teatre dolent.
Dijous vinent no estarem aquí perquè és el dia de Sant Jordi. Ai, Sant Jordi. El dia de Sant Pere. Estem en festa major. I tornarem el dia 6 de juliol. Adeu.
Presiento este amor desgarrado de locura, venas, alma y cama. Y por lo que aún no ha pasado, sufre igual Marifé de Triana.
Olé.
Solo hace un mes que nos besamos y te voy a querer para siempre, pero lo siento como la mano y me arrastro si no me quieres. Dime, coplera, si te vienen ganas, pero no exagero cuando te digo que me muero si no me llamas y que pensarte en mi estribillo. Y temo cuando estoy acostada que los celos a mí me ataquen y hacerme una trata, hincarme unos puñales, que el río me lleve en cuero los propios ojos, arrancarme la mismita piel del cuerpo. Pongo solo cuatro ejemplos. Pongo solo cuatro ejemplos. Te quiero y tengo miedo de quererte demasiado, de ahogarte con mis besos y que te largues de mi lado. Porque este amor es de copla, no lo dudes, vida mía. Ay, qué pena no llamarme Lola para decirte pescailla. Lo mismo temo y lo mismo quiero dejarte ya de querer. Porque este día ya no quiero, no lo vas tú a entender. Y te hartarás a suplicarme que no te deje por nada, pero tendrás que resignarte, la vida es así de criminal. Y temo cuando estoy acostada que lo sea.